presidint el menjador.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reaparegut al Congrés a l'últim moment abans de la finalització del debat de la moció de censura per anunciar des de la tribuna d'oradors que accepta com a demòcrata la seva derrota malgrat no compartir el que s'ha fet i felicitar el que serà el seu substitut, Pedro Sánchez. Ha estat un honor haver estat president del govern espanyol i haver deixat una Espanya millor que la que vaig trobar, ha afirmat entre aplaudiments del seu grup. Tant de bo el meu substitut pugui dir el mateix al seu dia, li ho desitjo pel bé d'Espanya, ha afirmat Rajoy, que ha afegit que considera que s'ha complert també el mandat fonamental de la política, que és millorar la vida de les persones, i si algú s'ha sentit ofès o perjudicat, li ha demanat disculpes. Rajoy ha tancat el seu breu discurs, donant les gràcies a tothom, i en especial al seu partit i als espanyols, per haver-li brindat el seu suport i ha desitjat sort a tothom pel bé d'Espanya. A Ponent, les empreses del polígon del Palau d'Anglesola poden disposar de fibra òptica. L'empresa d'internet Adamo s'ha ofert a donar cobertura en aquesta zona després de les constants negatives de Movistar, que fins ara era l'única que estava instal·lada en aquest municipi. Ens informa des de Ràdio Rosselló Vicenç Berman.
Després d'anys de reclamacions, les empreses ubicades al polígon industrial del Palau d'Anglesola podran disposar finalment de fibra òptica. Fins ara Movistar era l'única que oferia aquest servei al municipi, tot i que només ho feia el nucli urbà, ja que en reiterades ocasions l'empresa s'havia negat a cobrir la zona del polígon industrial per falta de viabilitat econòmica. Montserrat Messeguer és l'alcaldessa del Palau.
Això va ser una gran decepció. Parlant amb els empresaris de Palau i també des del punt de vista de l'equip de govern de l'Ajuntament, el fet que les empreses no poguessin tenir fibra òptica no acabàvem d'entendre des de cap punt de vista la motivació perquè no n'hi hagués.
Arran d'aquesta situació i després de dialogar amb les empreses locals que no poden disposar del servei de fibra òptica, el consistori ha optat per iniciar contactes amb altres empreses de telecomunicacions. D'aquesta manera, a finals del proper mes, l'empresa Adamo ja instal·larà al municipi, oferint un servei d'internet de 1.000 megues tant al polígon com al nucli urbà.
Anem ara fins a Terres de l'Ebre. Aquest cap de setmana se celebra una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs de l'Ebre. En Posta Ràdio, Manel Ramon, bon dia. Explica'ns.
La Plantada de l'Arròs serà la protagonista aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, al Poble Nou del Delta i també a Amposta, concretament a la Llacuna de l'Encanyissada. Allí es celebrarà la 30a edició d'aquesta Festa de la Plantada, que recorda com els nostres avantpassats realitzaven aquestes faenes en la primera etapa del conreu de l'arròs. Lluís García, propietari del restaurant L'Estany i organitzador, ens parlava concretament d'Egba com va començar aquesta idea.
Intentàvem era donar a conèixer, per una banda, el que era la gastronomia tradicional del territori, que era el més fàcil per a fer, perquè era el que feies a casa, i, per una altra banda, donar a conèixer el que eren les activitats tradicionals.
Recordem que les actuacions musicals del Guardet i la Rondalla i de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, així com l'actuació de Navegantes o representacions teatrals de la Festa del Mercat a la plaça, seran alguns dels atractius d'aquesta 30a edició que celebra, com dèiem, Amposta i el Poble Nou, dissabte i diumenge.
I encara acabarem parlant d'economia. El nombre de turistes estrangers que van arribar a Catalunya el passat mes d'abril va ser de 1.561.978, cosa que suposa un 11% menys en relació amb el març de l'any passat, segons dades d'estadística de moviments turístics de les fronteres publicades aquest divendres per l'Institut d'Estadística Espanyol. La davallada es deu a l'efecte de la Setmana Santa, que l'any passat va caure íntegrament a l'abril i aquest any ha caigut al març. Amb tot, Catalunya és el territori de l'Estat que ha rebut més visitants internacionals, un 23,1% en total. Ho deixem aquí a aquesta hora.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sant, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
És única.
no s'assembla a cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11:06 minuts d'aquest divendres 1 de... o de la por, 1 de... aquest mes de juny. Entrem en el sisè mes de juny, un mes que... ens arribarà a l'estiu, al voltant del 20, 21, 22. Ja ho miraré, ja ho acabaré de confirmar, perquè mai segueix d'un any per l'altre. A vegades arriba el 21 a tal hora, o a vegades inclús el 22. Bé, però com donem la benvinguda sempre a l'estiu, és amb la revetlla de Sant Joan. Podríem dir que oficialment a l'estiu el començaríem el 23 de juny, tot el que sempre, doncs, hi ha... aquestes dades, aquests horaris oficials de començament, però dit oficial, podria dir popularment, o començaríem el dia de la revetlla. Doncs bé, entrem ja en el sisè mes de l'any, entrem a l'equador d'aquest any 2018. S'ha de fer balanç. Què podem dir? Que ha sigut un començament d'any, uns primers mesos d'anys bons, han estat dolents. Hi ha gent que els hi va més bé els anys pars, hi ha altra gent que els hi va més bé els anys impars, suposo que hi ha gustos de tot. Però bé, no sé si la gent fa balanç a mig any de com ha anat la primera part, o s'espera sempre a fer-ho com acaba l'any, allà al mes de desembre, al final del mes de desembre, com s'acosten ja, o com estem preparant els raïms per dir adéu a l'any que acabem de passar. Molt bé, doncs comencem aquest primer dia d'aquest mes de juny, una setmana, doncs, que ja ho deia al començament, la varen començar el mes de maig, i l'acabem aquest mes, i l'acabem amb el mes de juny, amb diumenge dia 3. Amb un dia que estan passant moltes coses, de fet dos dies o una setmana que estan passant moltes coses, avui tota l'atenció dels mitjans de comunicació és el Congrés, amb aquesta moció de censura, que ha de donar un canvi de president. Vull dir que tothom està encarat cap allà. Però bé, hi ha gent que potser això no els interessa, o potser doncs, estima més escoltar altres coses, i una de les opcions que hi ha és el 107.6 de la FM, també televisió, també hi som, també a través del telèfon mòbil, l'aplicació TuneIn, o les ràdios que porten els telèfons mòbils, perquè hi ha telèfons que porten ràdio amb FM, o en radiolescala.cat. Des de qualsevol lloc ens podeu anar seguint, ens podeu anar escoltant. Nosaltres intentarem, doncs, fer dues hores d'entreteniment, que siguin d'allò que dius, carai, avui sí que m'han fet passar un bon matí aquests de Ràdio L'Escala. Així és, ho intentem, i així és, ho farem, o hi posarem tota la nostra voluntat perquè així sigui. I no tan sols avui, sinó cada dia, de dilluns a divendres. I com ho farem avui? Amb les tres seccions habituals de cada dia, com dèiem abans. Amb el temps, des de la previsió que ens porta en Sergi Corral i també amb els valors de meteolascala.com i l'estació del Club Nàutic, sempre per tenir aquest contrast de temperatures de, que jo anomeno terra endins i arran de mar. Pel que fa al resum de premsa, doncs seran l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujadó, i les portades dels diaris, no fa falta que els digui de què parlaran. Del que parlaran avui, del que parlaran demà i demà passat, espero un cap de setmana els que Pedro Sánchez i Mariano Rajoy siguin els protagonistes de les portades. Però tot això millor que ens ho expliquin a l'equip de notícies en xarxa edició matí. El que sí els explicaran nosaltres, qui és el sant d'avui, quins són els sants d'avui, quins són els de demà i els de demà passat. Perquè sempre el divendres fem aquests tres dies. Igual que els aniversaris, també els explicarem qui fa anys avui, demà i demà passat. Les notícies, què passava avui fa un any i què en passava ara fa cinc. I en Víctor Pàmies ens comentarà el refrany o la dita del dia. La Montse Hidalgo ens porta emocions. El divendres és un dia de cine per excel·lència aquí a Ràdio L'Escala, amb aquestes tres seccions dedicades al cinema. La primera són aquestes emocions de Montse Hidalgo aquí al cinema com a rerefons per parlar d'un tema, amb la doctora en psicologia Maria Palacín, que continua parlant sobre anorèxia, avui a les possibles causes, amb la pel·lícula, el visionat de la pel·lícula Hasta los huesos, de Martin Oxon, de l'any 2017. Pel que fa al cinema a la xarxa, aquesta secció d'en Víctor Alexandre, que la van canviar d'hora, l'hem passat ara a la primera hora, després de les emocions, avui l'espai està dedicat a l'escriptor Philip Roth, a la seva relació amb el cinema. Philip Roth va morir el 22 de maig passat, a l'edat de 85 anys. Els últims programes dos que ens ha fet en Víctor Alexandre en la seva secció Cinema a la xarxa han estat dedicats a persones que ens han deixat durant la setmana, ja siguin escriptors o ja siguin gent relacionada amb el món del cine, com directors o actors. Ja portem ara dos capítols amb escriptors que les seves obres s'han portat al cinema o han col·laborat amb el món del cinema. I en tot això arribarem al punt de les 12 amb Globs Musical per també fer passar més bé una secció i començant a una altra. Música variada, sempre intentem el divendres algun protagonista musical que hi hagi a l'apartat dels sants i els aniversaris, o si no, aquesta música que tenim de gran reserva que esperem que agradi. Que no els agrada, doncs ja ho saben, poden fer servir un dels nostres canals, ja sigui el 972771000, o a través del correu electrònic radio@lescala.cat, i com tinguem, esperem, tinguem el 627 40 53 99, a veure si cap més ja podem tornar a recuperar, doncs fent-ho saber, o el que ens agradaria més que ens fessin saber, que ens demanessin cançons, que ens diguessin, m'agradaria que avui les cançons fossin d'això, o m'agradaria que posessis una cançó d'això. Aquí estem oberts a tot el que ens proposin els nostres oients, perquè ens agrada que també ens ajudin a fer aquest programa i sigui seu. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, dit tot això, si els sembla bé, començarem i ho farem pel temps. Aprofitant per fer les últimes actualitzacions, i comencem amb els valors. 22 graus en 2 és el que marca a l'estació de la Closa del Llop, amb una humitat del 75%. Al Club Nàutic, 21 graus en 4, avui en parlem més de diferència, amb una humitat del 81%. Avui sí que ja hi ha uns valors més separats. Aquests dies hem tingut uns valors que s'acostaven molt, aquesta vegada ja s'han separat una miqueta. Anem per al que ens explica en Sergi, com tindrem aquest cap de setmana. Comencem per avui divendres, que tindrem un cel serè tot el dia. Només cal destacar alguns núvols a la tarda i també l'aparició de núvols baixos cap a mar a darrera hora. Ambient molt temperat i una mica humit. El vent. Hem començat el dia amb una calma de matinada i matí, amb marinada de xaloc de força 2-3, a partir de migdia i tarda. El vespre girarà a mitjorn fluix. L'estat de la mar, calma de matinada i matí. I ara, a partir del migdia, tindrem mar arrissada. Pel que fa a demà dissabte, un cel més variable amb bandes de núvols prims de matinada i matí. A partir de migdia apareixeran alguna nuvolada i també algun núvol baix cap a mar. A mitja tarda i sobretot al vespre i la nit els núvols es faran més abundants, deixant el cel mig tapat. El vent calma de matinada i matí amb marinada de llevant a xaloc de força 2-3 a partir de migdia i tarda. Al vespre girarà a mitjorn fluix. La mar calma de matinada i arrissada a partir de migdia, quasi doncs, molt semblant tant el vent com la mar el dia d'avui. I acabarem la setmana en diumenge, dia 3, que es taparà ràpidament de matinada i des del matí fins a darrera hora del dia tindrem el cel totalment ennuvolat. Entre migdia i tarda plourà, amb pluja que avançarà de mar cap a terra. Darrera hora ja cap a la nit deixarà de ploure. Ambient més humit i sobretot més fresc. El vent, llevant fluix de força 1 a 3 de matinada i matí, després girarà cap a gregal el fluix ja al vespre i la nit, que tombarà a lleugera tramuntaneta. L'estat de la mar marejol tot el dia. Continuen aquests 18 graus de temperatura. Doncs bé, pels que teníem previst venir diumenge i allò que volien ja aprofitar a passar un dia de platja, doncs ho tindran complicat, perquè si la cosa no canvia a última hora, en Sergi ens parla de pluges. Entre migdia i la tarda plourà aquesta pluja que diu que avançarà de mar cap a terra. Molt bé, doncs això és el que dona de si en quant a la previsió del temps. Anem a veure el que donarà de si el resum de premsa que ens porta l'equip de Notícies en Xarxa amb les veus de Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujadó.
De nou, explicació d'allò que és a la premsa, allò que és en portada de les principals publicacions que aquest matí surten a la venda, aquelles que són al quiosc. Hem explicat ja quin és el contingut i, per tant, principals titulars de la informació local. Hem repassat les portades de la premsa comarcal. Ens fixem ara en la resta de portades. Thaís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Parlem de diaris editats a Catalunya, de diaris d'abast global, de caràcter generalista, que aquí i també ofereixen de manera monogràfica el forçat de Mariano Rajoy, que avui aprovarà el Congrés. Tirarà endavant aquesta moció de censura. Comencem amb la lectura del diari Ara. El titular és Agur Rajoy, per sobrellar que el sí del PNB a Pedro Sánchez ha forçat el líder del PP a plegar.
Sí, a la fotografia, el mateix president, amb la cartera a la mà, aixeca el braç saludant la seva bancada abans d'abandonar el Congrés després de la sessió matinal del debat. Explica també l'Ara que Pedro Sánchez carrega contra Rajoy i Rivera i s'obre a parlar amb Quim Torra, mentre l'independentisme el repta a un diàleg sense condicions. L'editorial d'aquest diari parla de final ignominiós i apunta que Rajoy és el primer president espanyol que ha de sortir de la Moncloa per la porta del darrere.
El Punt Avui fa un títol molt semblant, molt similar al de l'Ara. Diu, agur, adeu.
Sí, just per explicar que el suport del PNB, Esquerra, el PDeCAT i Podem a la moció de censura del PSOE fa caure el govern popular de Mariano Rajoy, que ahir va fugir del Congrés. A la portada, titular per a Quim Torra, que ahir va participar en una trobada amb els empresaris del Cercle d'Economia. El president va tornar a oferir diàleg al govern espanyol i va demanar als empresaris que pressionin Madrid perquè la negociació sigui possible.
Tercera portada del matí, portada de La Vanguardia, que Rajoy és el titular principal i que han triat per il·lustrar aquesta equació. Per cert, amb la mateixa fotografia que el diari Ara, Rajoy diu adéu als seus diputats abans de sortir de la cicle.
I apunta que el líder del PP rebutja dimitir per permetre que el seu partit continuï governant. Sánchez promet distensió a Catalunya i els comptes a Euskadi. El líder del PSOE ofereix diàleg amb la Generalitat dins de la Constitució.
Política a banda, aquest diari, La Vanguardia, dedica també el titular a un altre adéu. També marca la jornada d'ahir. Zidane, per sorpresa, abandona el Madrid.
Sí, diu que plega com a entrenador perquè no es veu capaç de guanyar res més amb aquest club. I de la crònica internacional, La Vanguardia destaca que Mattarella dona el plàcet a un govern del moviment 5 estrelles i la Lliga.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el periòdico on hi llegim Sánchez tomba Rajoy.
El Congrés destitueix avui per primera vegada un cap del govern. A l'editorial parla d'un nou temps polític. La caiguda de Rajoy i l'ascens de Sánchez han de marcar un canvi de cicle a Espanya i també a Catalunya. I afegeix que la voluntat de destensar que van expressar tant el líder del PSOE com els portaveus del PDeCAT i d'Esquerra és benvinguda.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs aquest era el resum de premsa i, com quasi els avançava, ja es veia venir el que parlaria, el que serien els principals titulars a la premsa general catalana. Molt bé, deixem ja la premsa i anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies i el refrany o la dita del dia. Bé, comencem per el santoral, tant avui com demà passat. Ja tenim pàgina nova, aquesta pàgina que, bé, que fa els dos dies de... Normalment fa de setmana, però aquí, com que la setmana és que partida, el calendari, l'almanac del Cordill, sempre m'ha... Sempre tan acostumat a dir calendari, ja anava a dir calendari del pagès, no? Aquest any tenim l'almanac del Cordill. Doncs agafa els tres dies de la setmana d'aquesta setmana, que corresponen a juny, i també tota la setmana completa de la primera del mes de juny, la primera setmana completa del mes de juny, a diferència doncs, de ja les altres pàgines que sempre són, van per setmanes. Doncs bé, anem avui divendres, que ens diu que és la Fira de la Cervesa de Molins de Rei, també Santa Laura, Sant Conrat i Sant Justí. Demà dissabte, una altra fira, la de la Cirera de Torrelles de Llobregat. També Santa Amàlia, Sant Elm, Sant Erasme i Sant Marcelí. I pel que fa a diumenge, diumenge de Corpus, Santa Oliva, Sant Isaac i Sant Carlos Lucía. Aquest sant nom i cognom. O sigui, conviuen aquests dies, sobretot aquest caps de setmana, les fires de la Cirera i també, com ja en parlàvem ahir, la Patum, les Patums, que també prenen part aquest cap de setmana, sobretot a Berga i també a Solsona, que són llocs on aquestes celebracions són molt i molt importants. Doncs bé, el sant del dia, Sant Justí Màrtir, que va néixer l'any 103 i va morir el 167. Els primers apologistes cristians, fill de pares pagans i ciutadans imperials de Roma, va dedicar la bona part de la seva vida a estudiar els filòsofs. Entre ells, sobretot, es va sentir atret per el pensament de Plató. Felicitats a tots els que celebreu el sant, tant avui com demà passat. També felicitem els que facin anys, tots els oients, tant avui com demà passat, moltes felicitats. I també heu de saber que avui fa anys l'actor Morgan Freeman, que també ha estat, hi ha hagut alguna polèmica amb ell, que fa 81 anys, ara tots els actors, sobretot amb el tema d'assetjaments, són mirats en lupa, i Morgan Freeman també es veu que i ha passat per aquí, per aquest sedàs. Fa 81 anys, com hem dit, la model i actriu Heidi Klum, que en fa 45, i la cantant Alanis Morissette, que en fa 44. Això avui. Demà dissabte, el Kun Agüero, en Sergio Agüero, que en fa 30, concentrat ja amb la selecció argentina per disputar el Mundial de Rússia. L'actriu brasilera Morena Bacarin, que es va donar a conèixer la sèrie Homeland, que fa 39 anys, i el bateria, l'elegant del grup, el que sembla que sigui totalment diferent, com és Charlie Watts, que en fa 78 anys. I per diumenge, Mario Götze, que en fa 26 anys, aquest jugador del Bayern, que va ser el que va fer donar el gol a Alemanya en l'últim Mundial, recordem, Alemanya-Argentina, que estaven ja a la pròrroga, i Mario Götze va fer el gol de la victòria per Alemanya per endur-se al Mundial, l'últim Mundial disputat a Brasil. Pel que fa a altres personatges, també Rafa Nadal, que en fa 32, el tenista, no Rafael Nadal, l'escriptor, el tenista, que en fa 32, bueno, ja, suposo que si li digués Rafael Nadal, 32 anys, escriptor, diria, carai, que bé, vull fer tenir 32 anys. En té uns quants més. I la actriu francesa Julie Gayet, que en fa 46. Aquesta noia es va ser més coneguda no per la seva faceta d'actriu, sinó per tenir una relació amb François Hollande, com era president de la República Francesa. Molt bé, doncs aquests són els personatges que fan anys avui, demà i demà passat. Passem a un altre lloc, doncs ens anem a l'apartat de Sant, de Sants i Aniversari, ja l'hem fet, de notícies. Bé, i ens diu que ara fa un any la notícia era que avui s'han engegat les primeres jornades gastronòmiques de la Sèpia amb la implicació de 16 restaurants del municipi. Encara doncs, fa un any la Sèpia es feia només en restaurants del municipi. Aquest any ja saben que Torroella de Montgrí i l'Estartit hi participen en aquestes jornades, que podien dir intermunicipals. I en fa 5, els sardanistes responen amb bona nota al trasllat de la placa a la plaça Catalunya. Fa 5 anys es començava a fer els aplecs, s'extravien del seu escenari natural, que era el passeig Lluís Albert, i es passava a la plaça Catalunya, i sembla que hi va haver-hi bona acollida amb aquest trasllat de l'aplec, que enguany, que aquest de setmana, es tornarà a fer aquí, a plaça Catalunya. I pel que fa al refrany o la dita del dia, és l'encarregat en Sergi Pàrmies que ens l'expliqui.
Fes a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Semblar que en 60. Diu Amades a Històries i Llegendes de Barcelona. Resulta gairebé històrica la casa coneguda per Can 60, famós personatge esdevingut protagonista de comparança popular i prototipus del desordre i la desorganització. En 60 era un fabricant de teixits, membre important de la vella colla de l'arròs, home panxa content i divertit, més amic de xefles i d'alifares que de curar del negoci, el qual li devia anar tan ben ordenat com suposa la comparança. Quant al seu nom pintoresc, la veu popular l'explica de diverses maneres. Hom diu que la seva fàbrica estava assenyalada amb la numeració del carrer amb els números 18, 20 i 22, que fan un total de 60. En el terreny que ocupava hi havia un hort del qual era propietari un pagès molt avar. Un any que les mongetes van anar a un preu molt alt, l'hortolà es va entossudir a no voler-les donar si no arribaven a 60, preu molt excessiu. Com que no hi van arribar, mentre esperava la puja, se li va encorcar i les hagué de llançar. Portat per l'avarícia, es desesperava i s'estirava els cabells. D'aquesta feta coneguda per tots els pagesos del Raval, derivà que hom apliqués a l'hortolà el qualificatiu de 60 i després es va estendre a la fàbrica que es va construir en el mateix terreny. Conten encara que el fabricant de qui parlem tenia una gran fillada i portat pel seu humorisme, quan trobava algun dels seus fills fora de casa, i entaulava un diàleg més o menys així. No sé per què em sembla que et conec. Com et dius? On vius? Com es diu el teu pare? Ja ho he dit jo que era fill meu. No em feu pas cas, perquè com que de fills en tinc 60, ni jo mateix me'ls conec. I per això li van treure en 60. També comenta aquesta mateixa història fil per randa Josep Maria Huertas a Mites i Gent de Barcelona. Encara en un fòrum sobre qüestions lingüístiques hi trobem una altra explicació plausible. Diu a casa, sempre ens havien explicat que venia d'una botiga que venien tots els productes a 60 cèntims de pesseta. Com que tenien una multitud de productes de tota mena i en general desordenats, i sense cap concert, d'aquí venia l'expressió. I encara una darrera explicació per un sinònim en el mateix fòrum. També es diu que empenja i despenja amb el mateix significat. Una botiga, segons tinc entès, de roba usada, que com que tothom agafava la roba, se l'emprovava i després no la tornava a lloc, hi havia uns treballadors que s'encarregaven de penjar-la. Ja veieu que n'hi ha per tots els gustos. Quina és la bona? Qui lo sap?
Bé, doncs ja hem conegut a Can 60 de Llaun B, d'aquestes vàries versions de aquesta frase tan popular de semblar a Can 60. Molt bé, ens anem ja, que avui doncs, tenim seccions d'aquestes de contingut, en contingut llarg, i quasi intentarem, si podem, posar-hi una mica de música, tot i que alguna secció ja se la porta. I comencem per les emocions que ens porta la Montse Hidalgo. Avui continuem parlant de l'anorèxia, parla sobre les possibles causes. I, com sempre, amb el visionat de la pel·lícula Hasta los huesos.
Emocions.
Ps,
Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia, emocions, amb Montse Hidalgo.
Hi ha una causa, un motiu que pugui derivar en un trastorn greu de l'alimentació com l'anorèxia? Continuem veient Hasta los Huesos amb Keanu Reeves i Lily Collins. Maria Palacina és doctora en psicologia i directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, Maria.
Gràcies.
La realitat d'aquesta noia de 20 anys, que arrossega des de fa molt de temps un trastorn d'anorèxia, s'emmarca en el si d'una família molt concreta.
No hay papá.
Lo siento, trabajo. Tiene que mantener a su familia. La pensión de su ex y las facturas médicas y...
Entendido.
Supongo que no esperaba tantas mujeres juntas.
Creo que es un récord de madres para una paciente. Veamos, quiero que todas entiendan que nadie va a ser sometida a juicio. Solo quiero hacerme una idea de la familia.
Hasta hace poco, Ellen vivía con nosotras. Se fue a vivir con su padre hace 18 meses. Pensamos que le vendría bien para reparar esa relación, pero él ha mostrado poco interés en saber quién es Ellen. Solo le interesa quién quiere él que sea. Ellen es artista, es inteligentísima y sensible. Nunca iba a darle por el chino, los ordenadores y cosas así.
¿Es lo que piensas que tu padre quiere de ti?
No lo sé. Quizás solo quiera que sepa ganarme la vida. ¿Justamente es un delito?
Nada de delitos, ¿recuerda?
En conclusión, el padre de Ellen nunca la ha visto como quien es. Se fue cuando era pequeña. Porque te acostabas con tu mejor amiga, la de al lado. Lo nuestro no acabó por eso. No me digas, ¿hay un motivo mejor? No estamos aquí para defender nuestra relación. ¿Cuándo se te va a ocurrir un cuento mejor, Susan? ¿Qué cuento? ¿Qué cuento, Susan? No, es la verdad. Jack no quería tener sexo. Pues conmigo le gusta mucho, dos a la semana como un reloj. Dios mío. Además, él no la abandonó a ella. No la abandonamos, nos mudamos a Phoenix. La echaron, le pusieron las maletas en la calle. Porque estuvimos lidiando solas con la enfermedad de Ellen varios años. No abandoné a mi hija, la quiero más que a la vida. Es que ya no sé qué hacer, está muriendo delante de nosotras.
¿Qué se te pasa por la cabeza ahora?
Lo siento, ya no soy una persona. Soy un problema. Y es culpa mía.
Jodida culpa. Aquí no hay sitio para los reproches. Solo cómo quieres vivir y avanzar. ¿Quién quieres ser?
¿Es poden carregar les culpes a l'entorn familiar?
El tema de culpes veiem que no funciona, sinó que es tractaria més aviat d'un conjunt de relacions, de com es relacionen, com es vinculen aquestes relacions i, finalment, quines conseqüències té en la persona directament, no? El pare ausent sempre. Mai veurem aquest pare al llarg de tota la pel·lícula i això és molt simptomàtic, això és molt significatiu en aquesta patologia genèricament. Després, una relació amb la mare, una mare que és dèbil, una mare controladora, una mare que s'allunya, té una crisi d'identitat i finalment, doncs, és lesbiana, però la que fa de mare té aquest rol, no? És una mare que té molt de control, que intenta fer el que toca amb una normativa, dient les coses que estan passant. Tot això té unes conseqüències en com finalment es desenvolupa i causa, no? Entre d'altres coses, vull dir que és també la personalitat d'ella, no? Ja hem dit, una persona, ella la descriuen en aquesta teràpia, no? La mare parla d'ella com una persona intel·ligent, una persona sensible, artista, eh? I totes aquestes característiques, conjuntament amb les relacions que mantenen, desenvolupen i arriba el que arriba, no? Aquesta emergència que és la patologia.
La protagonista té una germana de pare.
¿Qué piensas de todo esto?
Yo estoy bastante enfadada, creo. No entiendo nada de esto. Solo quiero que coma. Pienso que Ellen no solo está perdiendo su vida. También es la mía, ¿me entiende? No puedo tener una hermana. Cuando veo las fotos,
del baile de mi graduación y cosas así. Y solo pienso, esto fue cuando Ellen estuvo en el hospital o esto cuando Ellen se desmayó en el bus.
Ya.
Y todos mis amigos piensan que es una pirada. La pirada que mató a una chica.
Por el blog.
Thumbnail.
Por si eso no bastase, después la gente comenzó a querer ser como ella, asemejarse a ella y pasar por lo mismo que ella.
Nadie murió por los dibujos de Ellen, ¿entendido? Hay un montón de cosas que la gente convierte en fetiches.
Pero no le ha ayudado nada hacerse famosa por no
comer. Eso es lo que digo, Ellen tiene talento.
No he dicho que no lo tenga.
Pero si no le hubierais quitado su arte y su público, quizá habría encontrado su voz.
Ellen dejó de comer voluntariamente cuando aquella joven murió.
La familia busca una causa que justo justifiqui aquesta situació, Maria.
Necessitem sempre, no, tenir un argument, una justificació cognitiva per poder explicar-nos el que no entenem o el que no acceptem. És molt interessant escoltar la germana. De vegades els germans sans, en qualsevol patologia que es viu amb una família, les veus que no se senten però que sofreixen molt són la dels germans sans. Sembla que no tinguin dret a dir o expressar el que senten, però sofreixen moltíssim i ningú els pregunta. Moments que podien ser molt feliços sempre estan lligats a un ingrés de la germana, estan lligats a un desmai, a una crisi, a qualsevol moment de claudicació en la patologia. I crec que s'ha de donar la veu als germans sans, perquè de vegades poden oferir una informació i poden ser el clic que necessiten aquest germà o germana afectat per donar aquest clic, no?, i fer aquest canvi.
Els nous companys de la casa de rehabilitació també comencen a influir en aquesta noia.
¿Quién diablos te ha nombrado mamá gallina? Vas como si lo supieras todo. Si estás tan puñeteramente curado y eres tan especial, ¿por qué no regresas a Nueva Jersey o a Londres o de donde coño vengas?
Regresaré cuando mi índice de masa corporal se acerque al de mi edad. Pero prefiero ayudar en vez de hacer pucheros y sentir lástima de mí mismo.
No tienes ni idea de lo que siento.
Nunca he dicho eso.
¿Y tú quieres ayudar a la gente? ¿Es que ahora eres médico? ¿Estás orgulloso de ti mismo?
Sí, lo estoy. De hecho, estoy moviendo el timón en la dirección correcta. Siento que te asuste, pero a veces la gente regresa a su casa y tiene una vida. Incluso la gente con familias jodidas. Sí, esa es otra de las jodidas excusas, ¿verdad?
Dos diferents per enfrontar un mateix problema.
Sí, ella busca excuses, li diu i li retreu aquest loop. I és quan deixo de posar-me excuses, quan busco amb l'entorn o amb els que m'envolten la raó, la penosa raó del que m'està passant, i assumeixo i accepto la meva situació i em faig càrrec d'ella, és quan canvia aquesta direcció envers amb una direcció positiva i d'intentar curar-se. Aquest noi sembla que ha fet aquest clic i ha fet aquest canvi, té una actitud positiva, i a mi el que m'agrada més de la pel·lícula és la gran assertivitat que hi ha entre els personatges. No s'estalvien res, vull dir, ella li diu directament el que pensa, ell li contesta directament el que pensa, i això és important, aquest feedback directe té un impacte en les persones, perquè quan intentem tapar, quan intentem amagar una miqueta el que realment sentim, volem o pensem de l'altre, no ajudem massa.
El metge porta el grup a una exposició on experimenten amb l'aigua la sensació de la pluja. Tot i entendre el missatge de valorar la vida, ella no és capaç de canviar la percepció.
Sé lo que se propone. La vida es bella y toda esa mierda.
¿Y eso te molesta? Porque...
porque lo es. Es decir, sé que puede serlo, pero no puedo parar. Y ni siquiera sé por qué. Es que no puedo.
Es una mentira. Esa voz que te dice que no puedes. Cuando oigas esa voz, quiero que le digas que se vaya a la mierda. ¡Vete al carajo, voz! ¡Eso! ¡Al carajo!
¡Al carajo, voz!
¡Al carajo, voz!
¡Al carajo, voz! ¡Al carajo!
No pot parar perquè el seu cervell la boicoteja?
Sí, el cervell li diu o aquesta veu li diu que no pot parar, i ella li fa cas, i perquè té més vinculat en aquesta informació un cert benestar, en el fons. És com una certa atracció al mal, al que és negatiu, desagradable, lo disfuncional, lo no saludable. Això és el que el seu cervell ha après. Llavors ha de desaprendre aquest missatge per reconstruir i construir més aviat un altre de nou. Això és un treball duríssim. Això no és fàcil. Moltes persones que tenen aquesta patologia i que poden superar-la comencen a tenir una certa addicció amb altres coses.
La setmana que ve, un nou capítol amb l'anàlisi de la pel·lícula Hasta los huesos. Maria Palacín, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
I després d'escoltar el que ens explicava avui la doctora Maria Palacín amb aquest tema sobre l'anorèxia i amb el visionat d'Hasta los huesos, aquesta pel·lícula de Martin Oxon de l'any 2017, continuem amb el món del cinema, continuem, no deixem el cinema, perquè ara ens arriba en Víctor Alexandre des del cinema a la xarxa. I avui el dedica l'espai a l'escriptor Philip Roth i la seva relació amb el cinema. Philip Roth ens va deixar el 22 de maig passat a l'edat de 85 anys.
Continguts en xarxa.
Directed by Larry Pierce. Screenplay by Arnold Schulman. Starring Richard Benjamin, Jack Plummer, co-starring Nan Martin. With new songs by the Association. And introducing Ally McGraw.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Acabem d'escoltar un tràiler de la pel·lícula Goodbye Columbus i pel que he sentit, ja coneixent-te una miqueta, crec que m'ha donat la pista per esbrinar el tema que ens proposes avui. I crec que no m'equivocaré si... Avui parlem de Philip Roth?
Sí, sí, exactament, perquè, com deien en el tràiler, aquesta pel·lícula Goodbye Columbus, que ara sentíem en aquest tràiler, doncs està basada en una novel·la... Bé, no, 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 ara ho explicarem, de fet. No és una novel·la de Philip Roth, textos de Philip Roth, no és una novel·la. La pel·lícula és de l'any 1969, que es deia originalment Goodbye Columbus. Aquí es va estrenar amb el títol de Complicitat sexual, i la feien Richard Benjamin i Ally McGraw. Ally McGraw justament debutava amb aquesta pel·lícula i ell encara no sabia que immediatament després seria hiperfamosa com a protagonista de la pel·lícula Love Story, que era, clar, era la pel·lícula entre Ryan O'Neill i la història d'amor entre Ryan O'Neill i Ally McGraw, i va ser molt famosa, i la música i tot. Però aquí debutava ella en el cinema. I aquesta pel·lícula gira entorn de la sexualitat entre un noi i una noia molt joves, d'origen jueu, de classe obrera ell i ella de classe benestant, que s'inscrivia una mica en la temàtica de les pel·lícules que es van posar de moda a la segona meitat dels 60 i primer 70, amb el tema de la iniciació sexual, i aleshores també hi havia pel·lícules com Infern a Sunset Street del 67, El graduat, amb Dustin Hoffman i Anne Bancroft també del 67, o Coneixement carnal del 71, amb Jack Nicholson, Arthur Garfunkel, Anne Margaret. Per cert, aquesta pel·lícula, Coneixement carnal, es va estrenar a les Estats Units el 71, però a l'estat espanyol no es va poder fer fins al 77, perquè encara hi havia el Franco el 71. Philip Roth, com molts dels seus personatges, ell també era jueu, havia nascut el 1933 a Newark, que és una ciutat de Nova Jersey que ja hem dit altres vegades que, malgrat que té unes dimensions en població com Hospitalet de Llobregat, doncs ha donat moltíssims, moltíssims noms artístics al patrimoni artístic, tant del cinema com de les lletres com de la música. Paul Auster, Allen Ginsberg, Sarah Vaughan, Paul Simon, Brian De Palma, Jerry Lewis, Eva Marie Saint, Whitney Houston, eren fills de Newark. Com he dit, Goodbye Columbus no era una novel·la de Philip Roth, sinó que estava basada en un seguit de textos que ell, en aquella època, en els anys 60, havia escrit, i aleshores a partir d'aquí van construir una història. La primera novel·la adaptada de Philip Roth per al cinema va ser Portnoy's Complaint, és a dir, El trastorn de Portnoy, que era una pel·lícula de l'any 72, protagonitzada també pel mateix actor de Goodbye Columbus, Richard Benjamin. Era un actor que després no va fer gaire cosa, perquè en aquell moment va tenir uns anys de petita glòria. I aquí parla d'un noi que està obsedit amb el sexe i que no té cap altra manera de relacionar-se amb les dones que no sigui el sexe. I bé, va ser un gran èxit, la novel·la i la pel·lícula, tot i que també va haver-hi polèmica, etc. Després, el 2003, arriba una altra pel·lícula basada en una novel·la seva del 2001, que és L'ataca humana, dirigida per Robert Benton, amb Anthony Hopkins, Nicole Kidman i Ed Harris, sobre un catedràtic de filologia clàssica que amaga quelcom de si mateix i que tard o d'hora haurà de desvetllar. L'ataca humana, el llibre es va traduir al català, va sortir el 2001, i es deia, en català es deia La marca de l'home.
Coleman Silk is a respected professor at the top of his field. But in a moment...
You get car trouble?
Every other day.
Can I give you a lift?
Everything will change.
Wanna come in? Don't fall in love with me, Coleman. You're just a man and a woman.
Now...
Can you hear something?
What is it?
It's my ex-husband. You can't go out there, he's crazy.
Yeah, so am I.
The life he's always known.
What do you want?
Let's my wife in there. Get away!
Get your hands off me!
Is being threatened.
Why did you get in your truck?
To get him.
You were gonna kill him.
Oh, yes.
He used to beat me up.
I can handle him. I used to be a pretty good boxer.
La marca humana, una pel·lícula basada en una novel·la, com ens explicaves, de Philip Roth, que es va publicar l'any 2001, traduïda al català amb el títol La marca de l'home. Després del que ja ens has explicat, no sé si preguntar-te sobre els temes principals, els temes capitals, en general, en conjunt, d'en Philip Roth.
Sí, en té uns quants. Per exemple, un tema seria la identitat. Un altre seria l'element jueu. Molts dels personatges de les seves novel·les són jueus, com ell. Hi havia un altre element que era una mica el de l'autoodi. Ell tenia hi havia una mena d'autoodi. Molts jueus el criticaven justament per l'autoodi en relació als seus orígens. Hi havia una barreja de coses. Un altre tema era el sexe, per descomptat. Aquí era un tema en majúscules, que apareix també és una de les constants. Això eren temes capitals, però també hi havia, per exemple, el tema de la influència paterna, el de la decadència del cos, la bellesa en ve baixa, la llibertat. Aquests eren temes que també apareixen. eren constants, no? De fet, tot escriptor té uns temes propis que són inherents a la seva obra, és a dir, que per molt diferents que siguin les novel·les que faci, hi ha uns temes que apareixen, d'una manera o d'una altra es manifesten.
Però mira, que només pels temes ja dona la sensació d'una personalitat moïna, grisa, trista. No?
Bé, sí.
Són preocupacions, sí, principalment, els temes.
Sí, exacte, són inquietuds, són neguits. Sí, clar, és justament el que surt. Tard o d'hora és el que surt. Quan algú s'expressa, si és pintor, si tens neguits, els que siguin surten en la teva pintura. I si ets músic, surten a les teves composicions o les cançons que facis. Surt, clar, és, perquè no, l'artista no és res més que algú que ha utilitzat un llenguatge per expressar-se i té la facultat de fer-ho d'aquella manera. Altres persones, també tothom té necessitat d'expressar-se, però a vegades no té una facultat artística per fer-ho. I s'expressa a vegades a través del seu ofici, no? També pot ser una manera. Un altre... A mi, personalment, Philip Roth m'agrada molt com a autor. M'agrada molt la seva obra. Una altra obra seva portada al cinema és Indignació, una pel·lícula bastant recent, del 2016. Aquí trobem un jueu de classe baixa dels anys 50 immers en un univers on regna el tradicionalisme i l'ortodoxia més dogmàtica i repressiva, especialment en el terreny sexual.
Oh.
Hola, senyora Greenberg. Mi mal sentido, pésame.
Gracias, Marcus. Eres un chico muy listo. Jonah te admiraba muchísimo. Puede que no fuerais muy amigos, pero te respetaba.
Jugaba en mi equipo. Era muy buen chico.
El béisbol. Le encantaba. Marcus, no vayas a esa guerra. Por el bien de tus padres. Deberías ser una estrella del béisbol. No vayas a filas.
Irá a la universidad, Miriam. A los buenos estudiantes no los reclutan.
Eres un muchacho listo, Marcus. Te han dado una beca, ¿verdad?
Sí. Irá a una universidad de Ohio.
¿Ohio?
Avui assirem a la xarxa pel·lícules basades en novel·les de Philip Roth que estem repassant. Hem parlat de Goodbye Columbus, de l'ataca humana, Sió. Víctor, aquesta va ser l'única relació de Roth amb el cinema o va participar d'alguna altra manera? No sé si com a guionista o...
No. Va ser l'única relació que tenia ell. Ell el que feia, venia els drets i se'n desentenia. Així com hi ha molts autors que a vegades intervenen, participen en l'adaptació cinematogràfica, o a vegades són...
El que agrada estar a sobre, eh?
Sí, o a vegades els són ells mateixos els que fan l'adaptació. En aquest cas, no. Ell, ja et dic, se'n desentenia. Totes les adaptacions de novel·les seves les feien guionistes especialitzats. Altres versions cinematogràfiques de novel·les de Philip Roth són, per exemple, L'ombra de l'actor, una pel·lícula del 2014 de Barry Levinson, que la feia l'Al Pacino, sobre un actor que està perdent la memòria i que, a més, té una relació... Ell és un home ja d'una certa edat i té una relació amb una noia molt més jove. Després, Pastoral americana, del 2016, una mica fluixeta, de l'actor Ewan McGregor, que aquí va fer de director i d'actor també, al costat de Jennifer Connelly, sobre l'encarnació del somni americà a la dècada dels anys 50 del segle XX i la confrontació entre dos mons, la burgesia i el conservadorisme, i els moviments revolucionaris i trencadors. Després, aviat s'estrenarà, o potser només en televisió, una producció txeca que es diu L'orgia de Praga, que el llibre es va publicar l'any 1985, de Philip Roth, i aleshores era un llibre sobre la degradació, la corrupció i l'embrutiment del socialisme en aquell país, en els anys 70, quan es promovia que la gent fes delacions. Es delataven els uns als altres per obtenir altres coses a canvi. I aquesta és una producció televisiva que potser, segurament, arribarà a les televisions alguna vegada, podria tenir una carrera comercial. Hi ha pel·lícules que als Estats Units, per exemple, es creen per televisió i després a la resta del món funcionen en pantalla gran. Aquesta probablement no passarà de ser televisiva. potser la veurem algun dia a Catalunya. Ara escoltarem un fragment d'una pel·lícula basada en la novel·la de Roth, L'animal moribund, que es va estrenar amb el títol de Elegy, el 2008, de la catalana Isabel Coixet, amb Ben Kingsley i Penélope Cruz, sobre la relació d'un professor madur, faldiller, i amb una de les seves alumnes. El personatge de Ben Kingsley, que és el professor, s'assembla molt, 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 molt a Philip Roth.
El que te pongas celoso y posesivo no me ayuda en absoluto. Incluso los críos pequeños se ponen celosos de sus juguetes hasta que se cansan de ellos y quieren otros nuevos. Así que es eso lo que pasará entre nosotros. ¿Te has imaginado alguna vez un futuro conmigo?
Un futuro contigo me asusta.
¿Te asusta?
Sí.
¿Por qué?
Porque hay una diferencia de 30 y tantos años entre tú y yo, y tú tienes toda la vida por delante y solo es cuestión de tiempo hasta que tú también te des cuenta.
No te he preguntado qué iba a hacer yo, sino qué querías hacer tú conmigo.
Fragment de la pel·lícula Elegy, que, com ens comentava el Víctor, recull determinats elements de la vida personal d'en Philip Roth, especialment relatius al sexe. Quins serien, Víctor, els aspectes rellevants de la seva vida privada i la seva relació amb les dones? Ho dic perquè hi va haver moltíssimes crítiques de les feministes.
Sí, l'acusaven de misògin. Sí, l'acusaven de misògin i tenien força raó en moltes coses. Hi ha molts elements de la seva vida que així ho indiquen. Bé, el paper que ocupava el sexe a la seva vida era un paper absolutament no important, determinant, i a Elegy, com hem vist, és un retrat d'ell mateix, en definitiva, l'animal moribund, per dir-ho amb el títol de la novel·la. Ell fa un retrat de si mateix i de la frustració que li genera veure que, clar, s'està fent gran. Ja, com a avui, per les paraules que deia aquí el personatge de Ben Kingsley, s'està fent gran i veu que arribarà un moment que el cos no li permetrà fer allò que la ment encara li continuarà demanant, perquè el desig no mor mai. Uh-huh. I, per tant, assumeix aquesta frustració, té aquesta frustració de dir, m'estic fent gran i en tant que m'agraden les dones ja no podré...
No hi arribaré.
No podré anar al darrere, no? Ell va tenir... Es va casar dos cops. La primera dona es deia Maggie Martinson, que va morir en un accident de cotxe, i ell al principi va tenir una relació que era merament sexual. Però un dia ella es va presentar a casa seva i li va dir que, si no es casava amb ella, ella estava embarassada. Ella estava embarassada. Li va dir que estava embarassada. I aleshores li va dir que si no es casava amb ella, doncs que, quan infantés, li deixaria el nadó a la porta. Aleshores ell li va dir, val, d'acord, em caso amb tu, però tu avortes. I ella va dir, d'acord. I li va donar uns diners perquè anés a avortar, però no la va acompanyar. I al cap d'un temps, ella va confessar que no hi havia hagut embaràs, que era un parany, que no, el que havia fet ella era doncs, agafar una mostra d'orina i aplicar-la al test d'una altra dona, i aleshores li va ensenyar. Com ell tampoc va participar ni en tenia res, doncs va dir que s'ho van passar. I ella va dir que els diners que li havia donat, bé, eren tan poquets, que, a més, s'ho havia gastat anant justament al cinema. Imagina't si era una mica garrepa. I aleshores, doncs, bé, finalment aquesta noia va morir d'un accident de cotxe. Ell s'aprofitava quan era famós, també, doncs, per quan l'entrevistaven les periodistes, allà on anava, a tirar la canya a totes les periodistes. Sí, quan venia, sempre, era la constant, i algunes, doncs mira, com era Philip Roth, clar.
I queien.
Queien, no? Mm. I ell s'aprofitava d'això. I Ell, quan té 57 anys, l'any 1990, es casa amb l'actriu, gran actriu, Claire Bloom, que justament fa poc va venir a Catalunya a rodar amb Ventura Pons, Miss Dalí, feia un paper. Doncs aquesta gran actriu es casa amb Philip Roth, tenen un matrimoni que dura uns 5 anys, i aleshores, doncs, bé, la cosa va fent fins que se separen. I quan se separen, ella escriu un llibre de memòries que explica coses, clar, de la seva vida privada, íntima, i explica que